voy a hablar de la mascarilla. La población sana no tiene por qué llevar mascarilla.
¡Fuera locos, ¡No somos animales!
Son muchas las razones para llegar a la conclusión de que esto es una falsa pandemia.
Són teories sense cap base científica, però aconsegueixen convèncer milers de persones. Per què en ple segle XXI, i tenint accés a tanta informació contrastada, hi ha gent que segueix rebutjant les evidències científiques?
Aquesta pandèmia ha fet augmentar moltíssim el nivell d'angoixa en general de la població i el nivell d'ansietat, de por.
Montse Flavià, psicòloga clínica.
Llavors les persones necessiten agafar-se a la seguretat que pot donar una teoria, sigui la que sigui.
Aquest tipus de teories conspiratives, a fi de compte, són l'últim refugi contra l'ansietat que desperta el desemparament i la incertesa.
Miguel Perlado, psicòleg clínic.
Davant d'una situació d'incertesa, busquem confirmar el que ja coneixem, perquè l'altre és un gran desconegut, és un gran interrogant. Llavors, davant d'aquestes situacions a la vida, si algú des de fora, amb una certa vehemència i consistència, difon determinades teories, poden penetrar.
És a dir, davant una realitat complexa i caòtica, el nostre cervell prefereix explicacions senzilles i fàcils d'entendre. I, a més, preval aquell marc mental que ja tenim.
Ens creiem aquelles coses que ens venen a confirmar el que nosaltres ja pensem.
Liliana Arroyo, sociòloga.
Per tant, moltes vegades, encara que ens mostrin informació científica i contrastada sobre un fet que nosaltres creiem que no existeix, ens costarà molt de creure.
Però també hi ha altres factors que expliquen aquest fenomen.
Parlem de persones que mostren graus diversos d'un cert aïllament social i que en aquest tipus de contextes conspiratius hi troben una comunitat, no?, i un sentit de vinculació.
És a dir, trobem atractiu conèixer una informació selecta, oculta per la majoria, perquè pensem que ens aportarà reconeixement social.
Les conspiracions sempre han existit i sempre han estat, no? Llavors jo diria que també totes les societats han admirat en algun moment o altre la capacitat de crear relats alternatius, relats que expliquen coses misterioses, no?, i coses fosques que la versió oficial no ens explica. Això és un tema de la condició humana en qualsevol societat i en qualsevol època.
I a tot això cal afegir el paper de les xarxes socials, que són un espai idoni per propagar aquests discursos.
Si tu ja estaves predisposat a no creure-hi i a trobar arguments per rebatre-ho, ho trobes, pots debatre-ho i pots seguir-ho parlant amb persones, no? De forma que et retroalimenta la teva idea i, a més, et fa sentir que formes part d'una comunitat dels privilegiats que tenen la versió bona.
Hi ha un bucle interactiu en el qual aquell que sosté aquesta teoria finalment necessita seguidors, perquè si tinc seguidors, això confirma que la meva teoria, potser internament sé que és una bogeria, però tinc seguidors que confirmen que la meva perspectiva és la correcta i l'única vàlida. Llavors necessito que els altres me la validin contínuament.
La xarxa sembla que ens relacionem amb gent de tot arreu, però en realitat estem encapsulats en comunitats de persones que pensen el mateix que nosaltres. Llavors això ens confon, perquè creiem que estem davant de la diversitat, però en realitat estem davant de miralls.
Per tant, com podem combatre aquests missatges? D'una banda, la comunicació dels responsables polítics hi té un paper.
La incapacitat dels experts, jo crec, de reconèixer el lògic desconeixement d'un problema nou, com és aquesta pandèmia, i com a conseqüència les constants contradiccions i canvis d'estratègia fan que moltes persones sentin desconfiança i siguin més fàcils de convèncer per minories antisistema.
Però també és important apel·lar a les emocions per generar canvis de conducta.
Perquè la racionalitat no ens fa canviar conductes, és a dir, jo tenim molt clar amb el cas del deixar de fumar, no? Quanta gent sap que fumar és dolent però continua fumant. I després, també una comunicació molt, molt pràctica, és a dir, som persones molt utilitaristes, no? Per tant, és tocar l'emoció i explicar en què et beneficia a tu aquest canvi de comportament.